Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La connexió pel lateral de l'autopista entre els barris de Morera, Bufalà i Sant Cris de Badalona és des d'aquest divendres al migdia una realitat. Passat 2:15 del matí, els primers cotxes de l'avinguda de Martí Pujol estrenaven el nou lateral, bé per incorporar-se a la C31, bé per adreçar-se als barris de la ciutat que hi ha més enllà del carrer de Coll i Pujol, en direcció Sant Adrià. Amb l'obertura del tram es tanca la primera fase dels laterals, que ha costat 3,8 milions d'euros. La segona s'estendrà des de Coll i Pujol i fins a la Rambla de Sant Joan, al barri de Sant Crist. Unes actuacions, però, que no s'iniciaran fins al 2021. Més detalls, Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Bona tarda. El nou tram és una calçada d'un sol sentit amb dos o tres carrils de circulació. Està limitada per voreres de 3 metres d'amplada, marbrat, enllumenat, semàfors i senyalització vertical i horitzontal. Les obres d'aquest tram de lateral de la C31 van començar fa 2 anys i mig, durant els quals va haver un parèntesi arran de la descoberta de restes romanes a tocar de la masia de Can Buscà, a Bufalà. Per a molts, aquest nou tram del lateral serà una drecera que els estalviarà passar pel barri del centre. L'obertura ha estat benvinguda no només pels conductors, sinó també pels veïns de l'entorn. L'operació per obrir el nou lateral començava a les 11 del matí amb la retirada dels cons que barraven la circulació per motius de seguretat i sota la supervisió de la Guàrdia Urbana. Els operaris ho feien en sentit contrari a la circulació, amb el punt d'inici al carrer de Coll i Pujol, al barri de Sant Crist, i al final a l'avinguda de Martí Pujol, al barri de la Morera.
I la demarcació de Tarragona ja disposa d'un circuit d'actuació contra el tràfic de persones. La vintena d'agents implicats en el projecte en l'acord de col·laboració han signat l'acord de col·laboració. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
La iniciativa de la subdelegació del govern espanyol vol millorar l'atenció de les víctimes i la coordinació de les institucions i entitats socials implicades en la lluita contra aquesta activitat delictiva. Durant la presentació, la cap de la Unitat contra la Violència sobre la Dona de la subdelegació, Josepa Clavero, alerta la vulnerabilitat dels menors no acompanyats i del risc que els captin per tal de fer-los delinquir o d'explotar-los sexualment.
Dels adolescents i els infants menors no acompanyats, que aquest també doncs, és un greu problema que estem trobant en aquest moment, que molts dels que venen aquí no venen en cap finalitat d'explotació, però poden ser captats perquè són molt vulnerables, i tant els nois com les noies, doncs, bueno, o per fer actes delictius, o les noies per explotació sexual.
Clavero ha subratllat que la finalitat sexual és la més habitual d'entre els casos de tràfic de persones al territori, però que és molt complex poder identificar i detectar les persones explotades. La cap de la Unitat contra la Violència sobre la Dona remarca que part del problema és que moltes d'elles no es veuen com a víctimes o no s'atreveixen a denunciar. I és que la majoria són dones de països extracomunitaris i sense papers. A més, la prostitució cada cop és menys visible perquè de la via pública i els clubs s'està desplaçant cap a pisos i xalets.
Amb la crònica de Tarragona acabem. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este espectáculo de radio que todas las tardes desde los estudios Toreschi de Radio Barcelona les ofrecemos para toda la comunidad. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem el Far. Avui una notícia que ens ha cridat molt l'atenció i és que una empresa americana que es diu Saltwater Brewery ha dissenyat i comença a fabricar, amb seu a Florida,
ha dissenyat i comença a fabricar una alternativa a les famoses argolles de plàstic que acaben flotant al mar i acaben, d'alguna manera, doncs, matant... Exactament. Moltes tortugues, que acaben matant moltes tortugues i que se la mengen els peixos. Aquestes argolles que moltes vegades hem dit que s'han de tallar, que no es poden llançar de qualsevol manera i totes aquestes coses. Doncs bé, aquesta gent, que són, ja us ho he dit, una empresa de Florida, ha dissenyat un nou sistema, un nou utensili, que és com una mena de cartró. De fet, la imatge, la vista, és com si fos una mena de cartró amb sis forats on hi caben les llaunes, però que en realitat no és cartró, sinó que està fet amb cereals. És una mena de... bàsicament amb blat i cibada. Són una mena de subproductes del blat i la cibada. Quin avantatge té aquesta història? Doncs que un cop llançat al mar, no només no acaba fent mal a les tortugues, sinó que a sobre les tortugues s'ho poden menjar. I, per tant, s'alimenten. És a dir, que en lloc de matar-les, les alimenten. Cosa que trobo que està molt bé. És a dir, en aquest sentit, felicitats en aquesta empresa. Veurem el que triguen en poder-ho fabricar per totes les empreses del món, però realment, diguéssim que la iniciativa és bona i la idea és fantàstica. Només hi ha un però d'aquesta idea. Per què cal posar les llaunes de 6 en 6? Quin sentit té? No les podem tenir amb individuals? És que, i per què de 6 en 6 i no de 4 en 4, o de 8 en 8, o de 10 en 10, o de 2 en 2? Quin sentit té juntar llaunes? Si, de fet, les llaunes, l'avantatge és que són individuals i, per tant, pots agafar tantes vulguis. Quin vulgui 6 que n'agafi 6, quin vulgui 4 que n'agafi 4. No, és que són més fàcils de dur a on? Qui va amb llaunes pel carrer? Els que van amb llaunes pel carrer, millor que no anessin. Per tant, el tema de les argolles és com una mica absurd. És una cosa que ens hem autoimposat nosaltres i que no porta enlloc ni té cap mena de sentit. En tot cas, si volem seguir fent aquest sense sentit, des d'aquí animem a les empreses, aquestes que de tant en tant fan anuncis tan xulos de gent a sota el mar i tal, i que reivindiquen els no plàstics, que està molt bé, que comencin a canviar els de plàstic per aquests que són no només més sostenibles, sinó que a sobre són bons per determinats animals, o almenys això diuen els que els han inventat. Ara veurem com evoluciona aquesta qüestió i, evidentment, des d'aquí, si algú té més idees d'aquest pal, doncs que ens les faci arribar, que nosaltres ho explicarem per la ràdio i, mira, ni que sigui per un dia, tindrem una miqueta de publicitat, una miqueta de visibilitat, que d'això també ens n'encarreguem els mitjans de comunicació. Què tal? Bona tarda. Salutacions de... Què tal, Valverde? Jo veig que et poses ja dispuesto a decir algo. Adelante, compañero. Conectamos con el control técnico.
No, que, bueno, és divendres i volia fer la salutació.
Hola, molt bona bé. Tarda. Ah, d'acord, vale, pues, molt bé. Doncs, espera, que vaig, un moment. Doncs, salutacions cordials de l'equip que ho fa possible, en Juanjo López, en Joan Bosch, Valverde.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. És noi de saludar els divendres, només saludar els divendres. La resta de la setmana, si us el trobeu, no cal que li digueu res, perquè tampoc no saluda. També tenim altres companys com la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González. Isabel, digues bona tarda.
¿Y qué pasa?
¡Ey, qué pasa! ¡Hola, Peña! I així estarem, i jo mateix. Així estarem fins les 7 en punt de la tarda. Vinga, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I aquest cap de setmana s'espera bon temps. Tenim moltes activitats, festes finals d'escoles, tenim motos a Montmeló, tenim competicions de vela clàssica i tradicional, tenim moltíssimes coses organitzades al nostre territori. Per tant, en una setmana on ha plogut, dimarts va ploure molt, volem saber quina és la previsió del temps. Per això connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya i saludem el Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda. La precipitació tendirà a restringir-se al Pirineu i a la resta de Catalunya la nuvolositat minvarà de sud a nord fins a quedar al salseré o poc ennuvolat. Pel que fa al vent, s'imposarà el component sud en general i al litoral predominarà el llebeig amb algunes ratxes fortes. El mar continuarà alterat amb forta maror a bona part de la costa, on a més les onades podran superar els 2 metres a punts de la meitat nord del litoral i hi haurà mar creuada. Per tant, molta precaució. Pel que fa a la temperatura, pujarà entre 2 i 4 graus i voltarà entre 25 i 30 graus. El cap de setmana arribarà amb estabilitat meteorològica amb predomini del cel serè o poc ennuvolat amb algunes nuvolades a zones de muntanya. A banda, dissabte hi haurà intervals de núvols baixos a punts de la costa que es formaran inicialment a la Costa Brava i al llarg del dia es desplaçaran cap al sud. El vent bufarà de component est entre fluix i moderat i la situació marítima millorarà amb predomini de la maror a bona part de la costa. Pel que fa a diumenge, l'estabilitat estarà encara més present i farà més sol i calor. El vent bufarà de component sud-fluix i el mar estarà tranquil amb predomini del marejol. Amb tot, la temperatura en general serà més alta, si bé dissabte podrà quedar més baixa a punts del litoral a causa del vent de component marítim. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
De Catalunya. Gràcies, Sergi. Gràcies.
Gràcies, Sergi.
De Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I, de fet, aquesta ha estat una setmana de contrastos. Hem tingut pluges intenses i, prèviament, un incendi, el més important que hem tingut fins ara, on s'han cremat més de 200 hectàrees. 230 hectàrees, finalment, són els que s'han cremat al Perelló. Doncs bé, finalment, l'Ajuntament, un cop apagat l'incendi, reclama a la Generalitat que executi les mesures preventives contra incendis pendents, mentre la Generalitat defensa que les seves actuacions preventives han evitat una afectació major en l'incendi que vam haver d'explicar des d'aquí dilluns. Daniel.
Doncs sí, un incendi que va cremar 230 hectàrees a la zona de les Collades i que avui l'alcalde en funcions del Perelló, Ferran Cid, li ha recordat al govern català que es va comprometre a un pla de gestió forestal després de l'incendi que va arrasar fa 7 anys 3.000 hectàrees de la serra de Cardó-Boix. Un pla, atenció, que es va començar a redactar, però que de moment no s'ha acabat per qüestions pressupostàries.
I mirar quins millors s'hauria pogut millorar i quines coses ens falten al terreno, que vam començar a parlar fa 7 anys, i moltes, per falta de pressupost, no s'ha pogut realitzar. Acabat, potser s'hauria de prioritzar que siguin més ràpids i que poguéssim prioritzar aquest projecte que s'havia anunciat fa 7 anys, pues que el féssim i ja el féssim millor, perquè ara tenim dues experiències.
Però sí que el Departament d'Agricultura avui ha defensat que les inversions fetes al territori han ajudat a reduir els efectes potencials de l'incendi a les Collades. Posa d'exemple l'obertura d'una pista forestal, també l'obertura de tallafocs i de franges de baixa càrrega i l'habilitació de punts d'aigua. Admeten, per això sí, que el subdirector general de Boscos, Enric Badell, que han d'acabar aquest pla de prevenció d'incendis.
Respecte al projecte d'infraestructures de prevenció d'incendis de la Serra Cardó-Boix, doncs en aquest moment estem fent la seva redacció, que preveiem que no tardarem gaire temps en tenir-lo redactat, i també és de la resolució de l'avaluació d'impacte ambiental del camí de Tivenys fins al Perelló, que esperem que en els propers dies doncs, el Departament de Territori emeti la resolució d'impacte ambiental.
Mentre s'han debat en Ajuntament i Generalitat, els agents rurals ultimen ja les denúncies penal i administrativa contra el responsable de les cremes agrícoles que van generar aquest incendi. S'enfronta a possibles penes de fins a 5 anys de presó o una multa màxima d'1 milió d'euros, així com també assumir la responsabilitat civil del foc.
I nova protesta de la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca de Barcelona, contra les pressions que reben per part dels gestors immobiliaris. Isabel.
En aquest cas, la protesta s'ha fet davant la seu del fons d'inversió nord-americà Blackstone, al Prat de Llobregat, per reclamar solucions per a les famílies vulnerables que no poden pagar les seves hipoteques i que diuen reben pressions d'aquest gestor que va comprar les hipoteques de Catalunya Caixa. Durant la concentració, a la qual hi ha assistit un centenar de persones, l'entitat ha recordat que hi ha 500 famílies a Barcelona a qui Blackstone es nega a renovar els lloguers i que això els deixarà al carrer. La manifestació s'ha fet just un any després que un veí de Cornellà de Llobregat se suïcidés tirant-se per la finestra de casa seva abans de ser desnonat.
I 70 entitats de Catalunya s'uneixen per formar el moviment per aturar el maltractament de les persones grans.
Sota el lema "El bon tracte ens fa grans", la plataforma vol donar visibilitat a la problemàtica i ser un altaveu de denúncia de les agressions que pateix la gent gran. Alhora volen buscar solucions conjuntes en l'àmbit legislatiu, i és que aquest 2019 ja són 260 les denúncies presentades per maltractament, una xifra lleugerament superior a de l'any passat.
I atenció perquè, bueno, és que és tot un detall. Foment finalment senyalitzarà a Roses un escull on embarranquen tot sovint els vaixells. Cristina.
El Ministeri de Foment ha aprovat a la darrera reunió de la Comissió de Fars avalisar un escull conegut com el Bau de la Ferrera, a Roses, per millorar la seguretat de la navegació. L'escull està situat a 100 metres del litoral entre les cales Montjó i Pelosa i la seva fondària és d'uns 70 centímetres des de la superfície, no sent visible, motiu que fa augmentar doncs, la perillositat i que ha provocat nombrosos accidents per embarrancada tant d'embarcacions de pesca com d'esbarjo. Recollint la inquietud generada pels navegants, el Port de Roses va tramitar la sol·licitud d'avalisament a la Federació Espanyola d'Associacions de Ports i Turístics a través de l'Associació Catalana de Ports Turístics i Esportius. La petició s'ha vist recentment atesa per part de l'ens responsable de la senyalització marítima, la Comissió de Fars, que durant la seva darrera reunió tècnica ha aprovat la instal·lació dels senyals d'avalisament tant diurnes com nocturnes per evitar més accidents. D'altra banda, cal destacar també l'aprovació d'una altra recomanació proposada per Port de Roses a Ports de la Generalitat, consistent en la il·luminació del dic exterior sud de la dàrsena pesquera i comercial, amb la qual es volen també evitar accidents produïts darrerament per col·lisió amb el dic, sobretot en moments de baixa visibilitat o falta de llum.
De fet, aquest escull l'any passat va ser on va embarrancar un vaixell de... sembla que venia de Vilanova i que bueno, va ser rescatat i després portat al port de Palamós i va poder ser enregistrat o va córrer per les xarxes socials de manera molt ràpida. Vull dir que és molt habitual que aquí s'hi deixin els baixos als vaixells. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins després.
I la Cambra de Comerç proposa adaptar l'aeroport de Barcelona al Prat per evitar el seu col·lapse i perquè pugui arribar als 90 milions de passatgers l'any 2030. Ivan Fernández.
Tot i les noves inversions i l'arribada de l'determinat satèl·lit al 2026, la cambra creu que no n'hi ha prou i per això ha presentat ara un estudi per adaptar l'operativa. Segons l'informe, l'aeroport podria acollir 90 milions de passatgers en els propers anys, un creixement que, segons la cambra, s'hauria de controlar de manera sostenible. Per aquest motiu proposa, entre d'altres, adaptar les pistes i, més concretament, allargar la pista més curta per arribar a les 90 operacions per hora. Això, per tant, també suposarien més avions. I és que l'estudi també analitza diverses maneres d'aconseguir que puguin passar més avions sense generar cues. Per exemple, plantegen reduir la distància de seguretat entre aparells o separar-los amb una mesura de temps i no de metres. A més, afegeix que es podrien incrementar els vols nocturns. En canvi, l'ENS planteja reduir les rutes en hora punta i en període de vacances, tot i que reconeix que és un objectiu complex i que requereix un esforç de coordinar les administracions públiques, AENA i les aerolínies. Finalment, aquest estudi també aposta per una restricció urbanística a les zones properes a l'aeroport del Prat, ja que el nou pla director aprovat per AENA preveu que aquests terrenys serveixin per ressuscitar el projecte de la ciutat aeroportuària amb hotels, oficines i centres logístics.
I la xarxa de rescat de fauna marina de la Generalitat de Catalunya ha començat l'anellament dels polls de gavina corsa nascuts a les colònies presents al litoral català. Judit.
La setmana que ve començarà l'anellament al Delta de l'Ebre i se preveu que s'anellin 400 polls de gavina corsa a l'Ebre. L'objectiu de l'operatiu és facilitar el seguiment dels individus que neixen al litoral català d'aquesta espècie amenaçada d'extinció per estudiar el seu comportament i els seus hàbits migratoris. De fet, alguns polls anellats l'any passat han estat detectats aquest hivern a Gàmbia i al Senegal. L'operatiu l'integren prop d'una trentena de persones dividides en equips reduïts per a agilitzar els treballs i minimitzar les molèsties a la colònia. Mentre uns busquen els polls, n'hi ha que s'encarreguen del recompte i altres de l'anellament pròpiament. A més de la xarxa de rescat fauna marina, hi participa personal dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona i les Terres de l'Ebre, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, de l'Institut Català d'Ornitologia i Plegadís, amb el suport de l'Autoritat Portuària de Tarragona i l'Autoritat Portuària de Barcelona.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Thank you.
el destacat de la jornada.
I sense cap mena de dubte, el destacat de la jornada d'avui passa pel Dia Mundial del Donant de Sang. Cada 14 de juny es commemora, se celebra, s'anima la gent a ser donant de sang. De fet, no és una data casual. Cau precisament a l'inici, tot just a l'origen de l'estiu, que és una època molt complicada pel banc de sang, perquè, doncs, malauradament hi ha més accidents per la carretera i, per tant, es necessiten més bosses i això fa que hagi d'augmentar els donants. I com que la sang no dura més de 40 dies, el que més dura d'una donació de sang són 40 dies, doncs cal que es reactivin les persones que són donants. Volem parlar-ne i per això saludem el senyor Enric Contreras, que és director territorial del Banc de Sang. Doctor Contreras, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Aquesta és una dada molt important. La gent ha de saber que si avui va a donar sang, en 40 dies caduca. Per tant, a finals de juliol aquesta sang ja no serveix.
Sí, i hi ha una part de la sang. La sang, quan la dones, es divideix en tres parts. Els glòbuls vermells, que caduquen els 40 dies, com bé dius, el plasma, que és aigua i es pot congelar i dura 3 anys, i les plaquetes, que caduquen al cap de 5 dies.
És a dir, que la setmana vinent ja no serveixen.
No,
a partir de dimecres ja no es poden utilitzar.
No, per això diem que necessitem un degoteig constant de donacions, perquè necessitem omplir sempre les neveres i tenir sang suficient per fer front a totes les necessitats dels pacients.
I s'aconsegueix aquest degoteig constant? Jo dic perquè, ho pregunto, portem molts anys intentant crear aquesta consciència, no sé si ho hem aconseguit.
Jo, la veritat és que crec que sí. Sí, perquè és veritat que hi ha èpoques complicades, com molt bé deies, l'estiu és una època molt complicada, però gràcies a les tasques de difusió i de conscienciació, doncs fa molts anys que passem bé tot l'any.
De fet, anualment hi ha 70.000 persones que reben una transfusió de sang al nostre país. Això vol dir que hi ha 70.000 donacions o malauradament no arribem a aquestes 70.000?
Sí, sí. Donacions cada any en fem al voltant de les 240.000, 250.000. Hi ha 70.000 pacients que reben transfusions, però molts d'ells reben moltes transfusions. Per això necessitem entre 230 i 250.000 donacions a l'any.
És a dir, que estem allà mateix, anem justets en la línia, sense grans alegries i intentant no quedar-nos curts, una mica?
Sí, és així, Avui, si miréssim la web del Banc de Sang, veiem que tenim reserves de sang per 9 dies, que és una situació normal, estem tranquils, però és veritat que ara comença l'estiu i que baixaran les donacions, baixaran un 25%, i per això hem de fer aquesta campanya de conscienciació que la comencem avui perquè la gent vingui a donar.
També és curiós, Quan més en necessitem, menys en donem. És a dir, davallen precisament en les èpoques en què més se necessiten. Hem de ser conscients de tot això. I igual que hem de ser conscients que donacions de sang se'n poden fer a molts llocs. És a dir, que no cal que estiguem a casa, no cal que ho fem a l'hivern perquè és el lloc on anem habitualment, sinó que si ens agafa de vacances a qualsevol lloc del país, doncs hi ha molts punts on podem fer donació de sang.
Sí, pot fer donacions a qualsevol dels 12 bancs de sang fixos que hi ha als grans hospitals de Catalunya i després les nostres unitats mòbils recorren el país constantment iencat.cat i veuràs on estan les nostres unitats mòbils i si et cau a prop, doncs ja ho saps.
A fer donació. Que, per cert, cal ser conscient que hi ha grups de sang que van més mancats. És a dir, hi ha grups que potser, no dic que vagin sobrats, però n'hi ha més, i en alguns molt concret que sempre patim.
Sí, i ara mateix comentàvem que tenim reserves de sang per 9 dies. Això és la dada global. Però si entrem en algun grup sanguini concret, per exemple, el grup O negatiu, que és un grup que el té molt poca gent, el té entre el 6 i el 7% de la població, és el grup molt especial perquè és el que s'utilitza en cas de transfusions d'extrema urgència, quan no tens temps de fer les proves, perquè és compatible amb la resta de grups. Doncs aquest tenim reserves per entre 1 i 2 dies només. O sigui que va buscat.
Déu-n'hi-do, entre 1 i 2 dies. Això fa que la gent que tingui aquest grup de sang hagi de demanar-se-li encara amb més insistència el fet de ser donant, no?
Sí, efectivament. I els diem, els que tenen aquesta sang O negativa, saben de la importància de que vinguin a donar sang.
Recordeu, es pot ser donant de sang a partir dels 18 anys, no? Fins als 65 en principi, després hi ha gent que amb més edat en pot seguir donant, no? Per aquí van les dades, no?
Fins als 70 anys, si està tot bé, pot seguir donant.
I que es poden donar cada 3 o 4 mesos, no? Quan són, 3 o 4?
Depèn. Les dones poden donar sang 3 cops l'any, per tant, cada 4 mesos, i els homes podem donar 4 cops l'any, per tant, cada 3 mesos.
Per tant, heu de ser conscients que no cal que... Bueno, havent-ne donat una vegada, ja no heu fet del tot. És a dir, que si sou dones cada 4, si sou homes cada 3, podeu seguir donant sang i d'alguna manera, mantenir vius i actius aquesta acumulació, tot aquest banc de sang, aquestes bosses que tant es necessiten. Per cert, avui, al Palau de la Generalitat, es farà l'homenatge als donants de sang, per primera vegada es fa al Palau, i a més, durant tot el dia s'està recollint sang des del Palau, eh?
Sí, sí, jo ara mateix estic aquí al Palau, i hi ha una campanya de donació de sang, i també, doncs, ara, a la tarda, hi haurà un acte d'agraïment i homenatge als donants de sang.
I va venir la gent o no, doctor?
Sí, no està malament. La veritat és que ha sigut un degoteig constant de donacions, i, bueno, estic contents, molt contents. Entre altres coses, perquè se n'ha fet molta difusió, també.
Doncs donar sang és donar vida. Us animem a tots a que doneu vida. Moltíssimes gràcies, Enric Contreras. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. I recordeu, avui dia 14 és el Dia Internacional del Donant de Sang, però si avui, pel que sigui, no podeu, no patiu, demà en podeu donar, o diumenge, o dilluns. La qüestió és que sigueu donant de sang i que, per tant, entre tots mantinguem a nivell totes aquestes reserves que hi ha als hospitals. Així arribem a 2:15. En 3 minuts tornem.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Si penso en tu, sé que no ho faràs amb mi. El cel és gris i tu tot ho veus de colors. No sé qui sóc. La gravetat m'enfonsa, no em puc aixecar. I et dona tu les ales per poder volar. No sé qui sóc. Només em deixes les restes de petits instants que no tornaran i seguir abraçat al record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia equivocar. Tot el que em queda són moments que s'esvaeixen. Saber que tu no m'acompanyaràs. No sé on sóc. Ningú com tu, capaç de tornar a omplir el meu cor. Vulguis o no, sempre hi tindràs el teu racó. No sé on sóc. Només em deixes les restes de petits instants que no tornaran i seguir.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som a divendres, són 4:45 de la tarda i és el moment de la competició esportiva aquí al Far. I comencem, va, Ivan Fernández, què feu al Garraf aquest cap de setmana? Perquè tens diverses regates de la Copa d'Espanya de patir de vela, no?
Aquesta és una de les moltes regates que es fan aquest cap de setmana al Garraf. La Copa d'Espanya de patir de vela és un campionat que organitza el Club Nàutic de Castelldefels i la Reial Federació Espanyola de Vela. Es tracta d'un trofeu dirigit a les classes de patir de vela i patir de vela júnior. En aquesta darrera classe, a més, s'establiran diferents categories: infantil sub-15, juvenil sub-19 i open, que és una categoria per regatistes nascuts l'any 2000 i anteriors. Hi ha 4 proves previstes per aquesta Copa d'Espanya. Les dues primeres es faran demà a partir de la 1 del migdia i les dues últimes diumenge a partir de les 12. En tot cas, s'espera moltíssima participació en aquest campionat nacional. Però aquesta no serà l'única regata que hi haurà aquest cap de setmana, perquè el port de l'Aigua Dolç de Sitges també acollirà una de les regates més importants pels creueristes. Es tracta de la regata Sitges-Ciutadella, una prova que ha començat fa més o menys una hora i on prenen part una quarantena de regatistes. De fet, 17 d'aquestes embarcacions ja van participar en l'anterior regata Badia de Pollença i ara es tornaran a enfrontar per obtenir el millor resultat possible de cara al circuit de regates d'altura. Abans, però, els regatistes hauran de navegar les 120 milles que separen Sitges de Ciutadella. I finalment també arriba la segona prova del trofeu Interclubs, aquest circuit de 3 regates que organitzen conjuntament el Nàutic Garraf i el Nàutic de Vilanova. Demà, com dèiem, tindrà lloc aquesta regata Interclubs per iots de la modalitat creuer ORC. Cal recordar també que Albert Ametller, amb la seva embarcació Boira, va ser el guanyador de la primera prova, un trofeu puntuable pel trofeu Quatre Ports i la Copa de Vilanova.
Però al Garraf no només tenim regates aquest cap de setmana, perquè també es celebra el 18è Ciutat de Vilanova de Vòlei Platja, com ja explicàvem.
Es tracta d'un dels campionats més importants del circuit català de vòlei platja, una competició que començarà demà amb el campionat 4x4 mixt i 2x2 mixt. Diumenge serà el torn del campionat 2x2 masculí i 2x2 femení. L'objectiu és que tots els equips s'enfrontin entre ells i per això s'ha apostat enguany per jugar una lliga per grups. Els millors de cada grup es classificaran per finals i a partir d'aquí sí que s'organitzarà un quadre de doble eliminatòria.
I ens anem cap a l'Empordà perquè tret de sortida de l'europeu Laser Master a Roses, Cristina.
Sí, perquè precisament avui ha engegat el campionat de Laser Master que celebra el grup d'esports nàutics de Roses. La competició com a tal comença demà, però tots els participants ja estan aquí dalt a l'Alt Empordà i s'estan revisant que tot estigui correctament, com explica el director esportiu del Gen Roses, en David Miralta.
Avui és dia de medicions, que vol dir comprovar que tots els barcos compleixin les normatives per poder participar. I molt contents, perquè tenim 275 inscrits i la meta expecta bons dies de navegar.
Està previst que es facin com a mínim 2 proves al dia des de demà i fins al proper dijous 20 de juny, quan es sabran els resultats finals d'aquesta prova de l'europeu de Laser Master.
I no ens movem de l'Alt Empordà perquè a Llançà se celebra el primer Open Water Weekend.
Tintorera Swimming Club ha organitzat tot un cap de setmana d'activitats i competicions per celebrar els 5 anys de vida del seu club de natació en aigües obertes. El matí de dissabte es farà una activitat de ioga específic per a nedadors i nedadores, també slow swimming, una tècnica de meditació per millorar la concentració mentre es neda i connectar amb el mar, i finalment una activitat d'ecoswimming per potenciar la cura i el respecte del medi marí. A la tarda hi haurà una xerrada moderada per Miquel Sunyer, que comptarà amb la presència de la gran nedadora Margarita Llorenç. Diumenge és el torn de les competicions, com explica el president de Tintorera Swimming Club, Marc Penya.
Tenim una travessia de 2 quilòmetres que va des de la Cala Bramant, situada una mica més a l'est de Grifeu, fins a la platja del Port, poder pels més novells i que ja s'inicien en el món de la natació en aigües obertes, Llavors en tenim una de 4 quilòmetres que va des de la platja de Garbet a Colera, passant per Carràs, vorejant tota la costa fins a la platja de Grifeu i arribant a la platja del Port. Que aquesta sí que és pues, per gent que té ja un cert nivell.
La jornada finalitzarà amb l'entrega de trofeus dels guanyadors i guanyadores de les dues travessies.
I acabem aquest repàs a l'actualitat esportiva del cap de setmana, viatjant fins al Maresme, perquè comença la Lliga Catalana de Llaguts a la costa del Maresme. Isabel.
Concretament serà Arenys de Mar. Aquesta vila acollirà la primera regata de la Lliga, una prova que comptarà amb 18 clubs, 57 tripulacions i més de 600 bugadors. De fet, enguany s'amplia aquest número de clubs que hi participen, com per exemple el Balis o el Nàutic de Tarragona, un augment que des de l'organització es valora molt positivament, tal com detalla Joan García.
Aquest any semblava que hi havia una mica de crisi amb el tema del RAM, que cada any perdíem algun club o alguna tripulació, i aquest any, de cop i volta, ens trobem amb clubs que no havien bugat últimament, com és el Nàutic de Tarragona, o com és el del Port Balis, que també tenen un equip de competició, i escolta'm, molt contents perquè s'han apuntat tots a la primera regata d'Arenys, que és on començarem a veure doncs, les posicions de la Lliga, perquè clar, el que comenci amb bon peu aquesta regata ja suma més punts que els altres, això és molt important.
Les regates es faran aquest diumenge, començaran a partir de les 9 del matí a la platja de la Picòrdia.
Doncs vinga, cap allà a veure com els bugadors i les bugadores fan feina. Vinga, fins després, Isabel.
Fins ara.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I molta atenció perquè volem parlar del Dia Internacional de la Gent de Mar, que és una jornada en què es reivindica la feina de totes aquelles persones que fan activitat al mar, tant els que ho fan per treball, com els que ho fan per oci, com els que ho fan senzillament que per millorar aquest entorn, per estudiar-lo, per divulgar-lo. I enguany, Daniel, té un protagonisme clar, el femení, no?
Exacte, les dones seran les protagonistes en aquest Dia Internacional de la Gent de Mar, internacionalment, no només a casa nostra, tot i que aquí a Catalunya hi haurà una activitat estrella per celebrar-lo, que organitza l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de Catalunya. Serà una jornada per introduir el món de la mar al públic femení, per captivar-lo també a l'hora d'aprendre aquest món, conèixer aquest món i compartir una bonica jornada. Avui ens detallarà, ens explicarà una mica tot el que es farà diumenge de mar el director de l'Escola Nàutico-Pesquera, en Fede Valls. Fede, benvingut al FAR, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, per què vau decidir sumar-vos a aquest Dia Internacional de la Gent de Mar?
Bé, ja fa 3 anys crec que vam decidir fer celebrar el Dia de la Gent de la Mar a les dones, i en aquella ocasió vam fer conferències. Vam fer vindre moltes dones que havien estudiat estudis marítims, que s'havien incorporat a la mar. I aquest any, quan vam pensar en fer-ho, vam pensar en fer alguna altra cosa diferent, és a dir, en lloc de parlar, fer, no? I com doncs, la qüestió és que a l'escola doncs, tenim doncs, professores, monitores i mitjans, doncs vam decidir que la millor forma de celebrar aquest dia, que avancem al 16, per no coincidir amb el Sant Joan, doncs era doncs, obrir el mar a les dones, obrint una sèrie d'activitats, navegació amb la goleta, vela lleugera, rem, etc. No? I per tant, doncs, el que volem és fer uns petits cursets de 2 hores amb les dones que vulguin vindre perquè prenguin i degustin d'alguna manera què és això del mar i les activitats que s'hi fan.
Per tant, hi ha una part d'esbarjo, és cert, però la intenció va una mica més enllà, no només de ser una jornada festiva i doncs, d'aprenentatge del món de la mar, també d'intentar captivar, seduir i fer interessar aquest món marítim des de molts punts de vista, des de la part més d'ofici però també de la més recreativa, no?
Exactament, exactament. Tenim poques dones a la mar. A nivell a l'escola, a nivell professional, tenim un 8% de dones. A nivell de nàutica d'esbarjo tenim un 16% de dones, són molt poques. I ens sembla necessari, i d'alguna manera per això la OMI aquest any aprofita el Dia de la Gent del Mar amb aquest eslògan que vam fer a bordo amb igualtat de gènere, i nosaltres tenim aquest hashtag que hem creat de Feminitzem la Mar, doncs en el sentit de treballar perquè aquesta igualtat, aquesta condició de gènere es treballi també a la mar i que no hi hagi cap dona que vulgui anar a la mar i es quedi sense anar-hi, tant a nivell d'esbarjo com a nivell professional.
Per tant, l'objectiu és introduir aquest món, perquè, tot i que ara posarem noms i cognoms a les activitats que es faran, i encara que puguin semblar molt més d'esbarjo que no pas d'aprenentatge, no serà simplement doncs, anem a sortir amb la goleta, no? Sinó que serà una espècie de classe express, de curset d'iniciació en el tema marítim.
Exactament, no es tracta de passejar la gent, no? Es tracta de que en primer lloc la gent, la primera consciència, el primer coneixement és que sàpiga què és això del mar, quins riscos hi ha, quines accions de prevenció ha de prendre, les quatre qüestions essencials de la tècnica, les parts dels vaixells, les maniobres bàsiques, és a dir, el que volem és que la gent entengui què és això del mar. No tan sols, també una part, evidentment, del medi, ¿vale? Però no es tracta de sortir a navegar, a gaudir del mar tan sols, es tracta d'aquestes dues hores, per això les activitats són de dues hores, siguin, anem a dir, àmplies, siguin que les persones, les dones que les realitzin, surtin amb una visió i que això pugui despertar el seu interès, evidentment.
El que passa, Fede, que vist el que hem anat recollint aquests darrers mesos aquí al Far, entrevistant precisament dones que es relacionen amb la mar, diguéssim, si em permets, el problema més gran no el tenen elles, el problema més gran el tenen ells, perquè moltes vegades, sobretot quan estem parlant de la nàutica professional i sobretot en determinats sectors, pel que hem pogut anar recollint, repeteixo, és un problema més d'ells que d'elles. Elles ho tenen clar que volen dedicar-s'hi.
Puc estar bastant d'acord amb el que m'estàs dient. Bastant d'acord. Precisament per això fem també aquesta activitat, i en aquesta activitat que d'alguna manera doncs, anem a dir, vertebren les dones de l'escola, també els homes han participat en la seva elaboració, el seu disseny i el seu muntatge. És a dir, d'alguna manera el que hem de fer és normalitzar aquesta situació. El que hem de fer és que potser doncs, a les revistes de nàutica, en lloc de sortir l'home doncs, a la roda i la dona pren el sol,
per exemple, banyera, sí senyor,
doncs canviéssim la imatge. Potser hi ha molta publicitat, ja no tan sols en el món del mar i de la nàutica d'esbarjo, sinó a casa quan hi ha un cotxe i hi ha un de sol normalment és de l'home. Quan hi ha dos, el gran és de l'home i el petit és de la dona. És a dir, i en el mar passa una miqueta el mateix. En el mar venim d'una tradició també, ancestral, on del mar venia el perill, i a defensar les poblacions de mar quedaven els homes, els nens i les dones marxaven, i per tant del mar venia el perill. Són moltes les coses, i no és qüestió ara d'entrar en aquesta qüestió, perquè hi ha molts estudis, però certament, jo sempre ho dic, jo recordo una vegada que unes noies explicaven en una conferència que vaig participar, quan anaven a fer les pràctiques de mar, com vestir-se. No aneu apretades, aneu amb coses holgades, no us pinteu, no us poseu talons. I jo els hi vaig dir, escolta, els que han de canviar són els homes, no les dones. Tu has d'anar com et doni la gana. Tu pots anar com vulguis.
Sí, sí.
És a dir, som els homes a vegades que hem d'entendre que les coses són d'una altra manera. I, bueno, tens tota la raó.
Mira, una dada, i no diré el club perquè, com que no la tinc actualitzada, prefereixo deixar-ho, però hi ha un club nàutic que fa un any i mig, no, no més, un any i mig, un any, no, no més, dels més de 600 socis que tenia aquesta entitat, saps quants n'eren sòcies? Dos. I em sembla que una ja no hi és. Per tant, i allà hi ha homes i dones i tal, saps que en els clubs funciona això dels socis.
Sí, conec.
Però clar, posats a fer socis algun, doncs el soci sempre anava a parar cap a l'apartat, en aquest sentit, a l'apartat masculí de la família. Això ho hem de canviar, no?
Això ho hem de canviar. I jo crec que no és un tema de buscar la igualtat, es tracta d'evitar les barreres. Després, no sé si és necessari que hi hagi 50-50%, però quan en un lloc com és la mar sol hi treballen un 1% de les dones, un 1% de les dones a nivell mundial, vol dir que alguna cosa passa. Un 1% de dones a nivell mundial.
Fede, si alguna dona s'anima i ens escolta, perquè aquestes jornades, ho hem de dir, estan adreçades a dones, per tant són les dones les que seran protagonistes, què teniu previst al llarg de tot el diumenge al Port de l'Ametlla de Mar i què s'ha de fer per participar-hi?
Doncs, en primer lloc, per participar-hi, l'únic que s'ha de fer és fer presència, és a dir, vindre'ns a veure. Les activitats que fem estan aglutinades per, i organitzades per un grapat de gent que, si em permeteu, jo voldria reconèixer el treball de tothom, la Confraria de Pescadors, el Club Nàutic, la Federació Catalana de Vela, la pròpia escola, Plankton, l'Associació Catalana de Dones de Mar, que té una participació, jo diria, destacada, vale? I també Empordà Mar. I el que anem a fer és un plegat d'activitats, algunes a mar i altres a terra. Les activitats a terra van adreçades a qualsevol tipus de públic i especialment també a nens i nenes, amb diferents tallers de sostenibilitat en la pesca, de residus, de pesca responsable, d'unes ulleres de realitat virtual que ens permet embarcar i veure com és un dia de pesca, també un taller d'arts de pesca, nusos, etc., on podrem fer manipular i fer coses. I ja quan entrem al tema de la mar, doncs el que anem a fer són primer navegar amb la nostra goleta, vale? Amb un seguit d'activitats a bordo, com és pues, tot el tema que us comentava una miqueta abans, de fer algunes maniobres, de navegar a rum, de conèixer les parts, etc. Vela lleugera, paddle surf o windsurf, rem i també snorkel. I per tant, doncs, és un plegat d'activitats que per fer-les, doncs, amb la col·laboració amb el Club Nàutic també, que tenim els vestuaris, doncs, les dones doncs, que vinguin doncs, es vindran, es registraran i podran anar a fer aquestes activitats que comencen a les 10 del matí i que acabaran a les 8 i mitja de la tarda.
Per tant, a més, ara que estem prop de Sant Joan i que el dia s'allarga, es podrà gaudir fins al final. Són activitats gratuïtes,
són gratuïtes,
amb aquesta voluntat que veníem explicant. És important destacar que aquí entenc que parlava, per exemple, de l'Associació Catalana de Dones de la Mar, que és nova, és molt recent, s'implica ja d'entrada també amb tota aquesta qüestió.
Evidentment, s'implica i s'implica a través d'un grup de dones i s'implica des de la pròpia presidenta, que com sabeu és pescadora, i que estarà fent demostracions de temes vinculats doncs, amb la seva activitat pesquera, no? I no tan sols s'implica, sinó que totes les dones que facin l'activitat faran una enquesta que després tractarem juntament amb l'associació i que ens servirà també per començar a posar punts de partida i a traçar ratlles, doncs a traçar doncs d'alguna manera línies mestres per on desenvolupar la tasca, que com sabeu el tema aquest del treball de la condició de gènere en el mar està dintre d'una de les línies estratègiques de l'estratègia marítima de Catalunya, no? I per tant doncs, és un tema doncs, que ens... Perdó, digues.
No, que deia que aquesta és una... és sens dubte una oportunitat per conèixer, per entrar, per aprendre, per practicar i sobretot per formar part d'una gran família que és la del mar i que té, sens dubte, bons actius, i que ara cal que fa falta que l'ampliem també al públic més femení. Fede, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
A vosaltres, tots convidats.
Cuida't, fins després. A
reveure. Fins una altra. Adéu.
I ara que parlàvem precisament del món de la pesca, hi ha un món que s'ha solidaritzat amb una qüestió que us hem estat explicant i que ahir recordàvem. Fem memòria. Babcock, que és l'empresa que té subcontractat el servei de salvament marítim al govern espanyol i que després de que el contracte li hagin pujat 20 milions d'euros més del que cobraven abans de la renovació, ara fa uns mesos, per 4 anys, a sobre d'això se li permet reduir un 30% el sou dels seus treballadors. Recordem el que ja ens explicava l'Ismael Furió.
Les concessions que li fan a Babcock, que pues, d'alguna forma és una subcontrata, que el que està fent és gestionant els aparells que va comprar en el seu moment salvament marítim. Com tu deies, ha pujat el preu de la subcontrata en l'últim concurs. Ja fa temps que estem denunciant que bueno, d'alguna forma és una empresa privada i el que vol és treure rendibilitat de tot aquest negoci i a vegades pues, això en els serveis públics pues, és molt dolent, acaba trobant-se en empreses que funcionen així.
Aquí el que està fent tant el Ministeri de Foment com la direcció de SACEMAR és ficar-se de canto i deixar que passe l'aigua.
Pues bien, la
Confederación Española de Pesca, CEPESCA, y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores ha dado su apoyo a la gente de Salvamento Marítimo y ha enviado una carta a José Luis Ábalos, ministro en funciones de Fomento, pidiendo su intermediación en este conflicto. Javier Garat, secretario general de CEPESCA, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Por tanto, apoyar a los compañeros de Salvamento Marítimo y especialmente a la gente que de los helicópteros, que son los que ahora mismo están reivindicando, ¿no?
Sin duda. Hemos enviado una carta tanto al ministro Ábalos con copia al ministro de Agricultura y Pesca para que esté enterado, pero también a todos los presidentes de las comunidades autónomas, porque al final muchos de estos servicios, las competencias ya están delegadas en las comunidades autónomas. Por eso lo hemos enviado, por supuesto, al de Cataluña, pero también al de Galicia, Andalucía, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Canarias, Baleares, en definitiva, a todas las comunidades autónomas que tienen pesca, porque tienen contratados esos servicios de helicóptero, de salvamento marítimo y de todo, de guardacostas y de todos los servicios de rescate, a esta empresa de origen británico,
sí,
que ha tenido la mala idea de reducir el sueldo el 13% a la plantilla y un 30% de sus complementos salariales. Y eso nos preocupa porque con esas reducciones, a pesar de que los contratos que han firmado esta empresa con las distintas entidades públicas que los gestionan han sido aprobados ya hace un tiempo, pero ellos han bajado los sueldos a los tripulantes de los helicópteros. Y para nosotros es una cuestión clave, puesto que Salvamento Marítimo y los servicios de guardacostas realizan una función fundamental para proteger los riesgos que lleva la actividad pesquera y marítima, y por eso expresamos claramente el apoyo a este colectivo.
Es que es fundamental. Hay dos aspectos aquí. El primero, propiamente salarial, ¿no? Que es muy poco ético, ¿no? El hecho de que cuando más cobra tu empresa, menos te paguen a ti, ¿no? Y que además hacen un trabajo de riesgo y de alto valor, y que por tanto, evidentemente, se ha de compensar, se ha de pagar, todo riesgo se ha de necesita su compensación económica. Y por otro lado, hay otra cuestión, que es que no hemos de obviar que al fin y al cabo, ante cualquier barco de pesca, y no de pesca, pero hablamos de pesca, pues que tenga un problema, esta es la gente que tiene que ir a rescatarlos, y por tanto necesitamos gente profesional, formada, y que no esté en una situación precaria, ¿no?
No podemos olvidar que son nuestros ángeles de la guarda.
Sí, señor.
Que están pendientes de cualquier siniestro que desgraciadamente puede ocurrir en el mar. Es un trabajo duro, peligroso, y sabemos que de vez en cuando ocurre alguna catástrofe, algún naufragio, y ellos siempre están ahí pendientes, ya sea en cualquier comunidad autónoma de toda España, que están pendientes de lo que puede ocurrir y en alerta. Y son, como bien dice, profesionales que están muy bien formados y que arriesgan también su vida cada vez que van a intentar salvar la vida de los pescadores, de los marinos, de todos los que están en el mar. Por eso creemos que tienen que tener unas condiciones sociolaborales adecuadas, que hagan que estén a gusto en su trabajo y que además sea justo y digno, cosa que al parecer era el contrato que tenían anteriormente. Pero a pesar de que la compañía británica sigue ganando dinero y por ello ha incrementado el sueldo de sus directivos, lo que no parece muy normal es que a los trabajadores, a estos pilotos, como he dicho antes, llamamos nuestros ángeles de la guarda, les reduzcan el sueldo de esa manera. Y, por supuesto, les desmotive para realizar su trabajo. Y lo que no queremos es que en ningún caso se pueda poner en riesgo esa actividad que realizan ellos, que es fundamental para nosotros.
Y que además este apoyo, esta carta, esta misiva, pone de manifiesto la solidaridad que hay entre toda la gente que trabaja en el mar. Al fin y al cabo, dependemos los unos de los otros, así lo establece la ley del mar y un poco las leyes de humanidad, ¿no? y de correcta relación entre personas, y por tanto, somos un bloque en este sentido, ¿no? Cuando hay unos compañeros que lo pasan mal, pues nos ponemos todos a su lado si sus peticiones, evidentemente, pues son adecuadas.
En las últimas semanas, múltiples asociaciones de armadores, organizaciones de productores, cofradías de pescadores, federaciones provinciales, federaciones de comunidades autónomas de cofradías de pescadores, han enviado cartas de apoyo tanto al ministro como a sus comunidades autónomas. Nosotros queríamos, con este gesto desde la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores y desde la Confederación Española de Pesca, que prácticamente representamos, no digo al 100%, pero casi todo el sector pesquero español, queríamos mostrar nuestro apoyo, solidarizarnos y hacer una llamada de atención al ministro de Fomento y en funciones y a los presidentes de las comunidades autónomas para que en esa relación que tienen con la empresa que recibe el contrato, esta empresa que se llama Bacop,
sí,
y que está recibiendo su remuneración por ello, para que hagan la intermediación que puedan hacer para que las condiciones de los trabajadores no se vean reducidas, en concreto los salarios. Y creemos que es algo fundamental y por eso unánimemente el sector pesquero español se ha manifestado a favor de este colectivo y tan importante para nosotros.
Vaya, que siga las prácticas así firmadas por el compromiso para el buen funcionamiento de la administración pública, que entre otras cosas establece que las administraciones públicas deben vigilar que las empresas subcontratadas sigan los convenios y las normas básicas que establece la relación laboral entre empresa y trabajador. Por tanto, que hagan lo que bueno ellos mismos han promovido, ¿no? Que es decir, este compromiso para las buenas prácticas en la administración pública. Javier, le agradezco mucho que nos lo haya contado. Nos añadimos a esta petición y evidentemente lo explicaremos a la gente de tierra para que sepa que la gente de mar, cuando las cosas van duras para alguien, se solidarizan todos. Que vaya muy bien.
Por supuesto, gracias. Pero es fundamental porque, según tenemos entendido, el 90% de los helicópteros que existen en España que ofrecen algún servicio de este tipo están subcontratados con esta empresa. Con lo cual, la seguridad en el mar, pero no solo en el mar, contra incendios, en fin, todos los servicios que prestan los helicópteros dependen del buen funcionamiento de esta empresa y del ánimo de los trabajadores. Así que, como decía antes, nos unimos al apoyo de sus reclamaciones y mostramos nuestra solidaridad. Muchas gracias.
A usted, buenas tardes y buen fin de semana. Que vaya bien, Javier. Hasta luego.
Radio La Scala.
La Xarxa.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit. Si estic amb tu sento que cada demà serà millor que ahir. Fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins. Somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas que allà a l'Antàrtida hi hagi un clima tropical. Només amb la mirada t'arrosques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran. I seràs aquelles nits que mai hem oblidat. Un dilluns, un divendres, fas brotar flors al desert, fas reflotar el Titanic un altre cop perquè destrossi l'iceberg, fas que 3 i 5 dies l'any siguin com primavera. I és que tan sols tu ets capaç d'escalfar el meu hivern, tu em fas pecar i després m'arrenques de les portes de l'infern.
que s'endurà la por i que mai més tornarà. Seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs aquelles nits...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.